A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 31 minuts del matí, tercera i darrera hora d'aquest matí, nosaltres d'avui, 4 de maig del 2017. Si ens deixen agafar més o menys el testimoni d'ahir, immediat d'ahir. Ell és el cometes desaprensiu al qual va fer referència Ferran Ignasi Llompart, com que no ho sabem. Avui ens hem permès, diguem-ne, no és cap llicència, perquè informativament parlant té interès, convidar l'home del qui tothom parla. Francesc Alcaraz, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, encantat, bon dia.
L'home del Partit Europeista, protagonista de què? Què us ha sabut greu del que ha passat i què us ha satisfet del que ha passat? Si és que ho puc preguntar d'aquesta manera.
Ho pots preguntar com vulguis. Començo per lo... El que ens ha satisfet de tot aquest conflicte, de tot això que ha anat passant, és que els veïns han sabut organitzar-se sols, han sabut fer una organització molt forta, molt fluida, amb un treball en equip excepcional. Han sabut tirar de mitjans propis. En el barri doncs, hi ha advocats, hi ha arquitectes, hi ha aparelladors, hi ha persones que coneixen de dret urbanístic, i tots han ficat el seu granet de sorra per solucionar aquest conflicte. I han trobat la manera de fer-ho, han trobat el que està clar que és una possible il·legalitat urbanística, en el sentit que l'encaix que volien fer d'aquest projecte sobre la ubicació doncs no era correcte, tal com deien en el nostre vídeo, de fet.
Comencem pel principi?
Comencem pel principi, bé.
Ple municipal del 27 de març del 2017. Anunciat del ple, d'aquell ple municipal... l'he dit 27 i era 24 de març o 27 de març, és igual, el darrer ple de març, 27 de març. Projecte executiu de rehabilitació de la masia de Can Pere Mestres per la creació de l'espai d'acollida d'indigents. Aquest era, diguem-ne, el punt del dictamen de l'ordre del dia que es va aprovar. Això passava un 27 de març. Dos dies després, Francesc Alcaraz publica un vídeo, que és, diguem-ne, el vídeo. A continuació escoltaran, perquè ens sembla que és bo per seguir el fil argumental, íntegrament la part en la qual Francesc Alcaraz explicava, diguem-ne, el cas, l'assumpte, de la masia de Can Pere Mestres. Deia això.
Estamos en un barrio residencial en la que hasta hace un minuto se escuchaban los niños de fondo de la escuela Agnès y también se escuchan los niños de la escuela María Usó. Estas casas son de un alto valor, las personas que viven aquí tienen un poder adquisitivo alto y no consideramos que este tipo de estructuras sociales deban estar en un barrio como este. De todas las personas que están en el pleno ayer, debo decir que tengo mucha experiencia en el trato con este tipo de personas, porque yo trabajé durante 3 años en el hospital de urgencias del Raval de Barcelona, en la que diariamente tratábamos con indigentes. Estuve en un programa de resocialización de presos en la cárcel de Trinitat Nova de Barcelona. Estas personas siempre o en la mayoría de los casos tienen problemas o bien psiquiátricos, o bien de alcoholemia, o bien de drogadicción, o bien problemas sociales que se deben tratar desde el punto de vista terapéutico. Poniéndolos aquí a dormir, ducharse y comer no va a solucionar sus problemas, al contrario, es probable que cree más, porque los estanca en una situación en la que no deben trabajar para solventar sus problemas. Este asunto se debería tratar desde el Consejo Comarcal y encontrar una ubicación más aislada de la población en la que pudiesen llevar a cabo pues trabajos pues de agricultura, mantenimiento o manuales, y teniendo un seguimiento terapéutico de sus problemas. Por lo tanto, la ubicación no es correcta, el proyecto sí que lo es, se debe hacer, se debe ayudar a estas personas, pero la ubicación obviamente no es correcta. Por lo tanto, no lo hagan aquí, consulten a los vecinos del barrio de Campey para saber si votaron eso o no, que no, ya se lo digo yo, consulten a los padres y madres de las escuelas que se encuentran ubicadas en esta ubicación si consideran correcto que se realice este proyecto aquí, que ya verán que no, y por favor, cambien la ubicación porque no es correcta. El proyecto sí lo es, la ubicación no es correcta.
Tot això passava un 29 de març.
25, si no me'n recordo.
O 25, finals de març. Sí. Subscriviu totes i cadascuna de les paraules d'aquest vídeo?
Sí, com tota la vida es pot matitzar, però nosaltres el que vam dir claríssimament és que la ubicació no era correcta i el projecte sí que era correcte, no? La nostra experiència entre de sectors, hi ha una altra persona del partit que també va estar precisament en aquella presó treballant amb persones que han tingut problemes d'aquest tipus, doncs també opinava exactament el mateix. O sigui, nosaltres... Hi ha indigents de tot tipus, de molts tipus, però hi ha dos, bàsicament, no? La qüestió és que uns tenen problemes socials i altres tenen problemes econòmics, no? Els que tenen problemes socials també solen tenir problemes econòmics. La qüestió és que els que tenen problemes econòmics són, doncs, no són indigents en si, són, jo com a advocat del torn d'ofici, doncs malauradament he hagut d'ajudar moltes d'aquestes persones i són famílies normals i corrents sense cap mena de problema social que han perdut la feina i han perdut la casa i necessiten ajuda, no? Llavors, com bé direm després, com si em permets explicar el tema dels costos del projecte, aquestes persones el que han de tenir és vivenda tutelada, vivenda d'UPO, en el cas d'urgència, habitacions d'hotel, això és el que necessiten aquestes persones, no? I després estan, malauradament, els indigents, que són els que coneixem una miqueta de tota la vida, que sí que tenen problemes socials. Llavors, aquestes persones, doncs, el que diem en el vídeo no és que les volem fer fora, sinó el que volem és ajudar-les, i ajudar-les correctament. Aquestes persones considerem que necessiten, doncs, algun tipus de teràpia, un tipus de seguiment, i lògicament estan millor en una zona rural, però no perquè estiguin aïllades de la població, sinó perquè la zona rural els hi permet estar aïllades dels seus problemes, per dir-ho d'una manera, i els hi permet, doncs, portar a terme, doncs, tasques que d'una manera o altra sentin útils i això els hi permeti reinsertar-se a la societat.
Aquesta era la idea. Admeteu, i us ho preguntem així, que aquesta expressió en el vídeo de definir el barri com un barri de cases d'alt valor i de persones que hi viuen que tenen un poder adquisitiu alt va o podia crear facilitat una interpretació d'aquest sí. argumentari vostre en un sentit.
Nosaltres el que volem fer és, bueno, simplement no perdonar, perquè no crec que s'hagi de perdonar, però crec que han sigut bastant lleugers a l'hora de dir-nos demagogs, populistes, xenòfobs, ens han dit absolutament de tot, no? Jo crec que per part de certa part de la premsa, doncs, simplement hi ha hagut una campanya contra el nostre partit i contra mi, contra la meva persona, no? Jo entenc que aquestes paraules puguin haver sentat malament o puguin donar una interpretació incorrecta del que ha sigut veritablement l'argumentació, no? Jo simplement estic descrivint el barri.
Ho dic perquè fins i tot va haver veïns del barri que diuen, escolta'm, que aquí hi ha vivendes de promoció pública i que tampoc,
per això,
vaja, però diguem-ne que els propietaris de vivendes de promoció pública, sí, allò però, de persones amb poder adquisitiu alt...
Bueno, el barri és un bon barri i ja està, i era una mera descripció.
O sigui, però prefereixo que el bon barri no ve pas donat per la, diguem-ne, per la capacitat econòmica dels seus habitants, sinó pels valors que mantenen ells
per
com a persones.
Això, un camp de blat de moro perquè tingui una amapola no és un camp d'amapoles, no? O sigui, és un bon barri i ja està, però és que això no és no és part de l'argumentari. Jo sóc del Poble Sec i en el Poble Sec tampoc considero que sigui correcte posar un refugi d'aquest tipus, però no perquè jo sigui el Poble Sec, sinó perquè no resol els problemes d'aquestes persones.
Us ho pregunto, i no per allò d'agafar l'anècdota i convertir-la en categoria,
no,
però per si veritablement aquesta frase podia ser interpretada com un argument de dir, bueno, escolta'm...
Va ser interpretada.
Sí, podia ser-ho, admeteu que podia ser-ho.
Sí, sí,
una altra
sí,
cosa
sí,
és que algú que fos utilitzada d'alguna manera més enllà de la resta d'argumentari.
Va ser mal interpretada i va ser utilitzada.
D'acord.
però que no passa res, o sigui, això és part de la política i cometrem, com ja vas dir, cometrem milers d'errors, sobretot en l'execució de la comunicació. Nosaltres som advocats, som economistes, som enginyers, però no som comunicadors, o sigui, i sobretot tampoc el que no som és polítics, per tant no tenim aquesta por a dir les coses tal com les pensem, i lògicament a vegades en la comunicació doncs ens equivocarem o no direm, no trobarem les paraules justes, però està clar que el que hem fet és provocar un moviment veïnal de defensa dels seus interessos, que ha fructificat, o sigui, ha trobat la manera de paralitzar el procediment, ha trobat que l'Ajuntament ha gastat diners absurdament, perquè els ha tirat a la brossa, ha tirat 10.000 euros a la brossa, ha trobat que l'Ajuntament es volia gastar 300.000 euros en un projecte que des del punt de vista econòmic no era viable. Per què? Perquè si tu agafes 300.000 euros i per la rehabilitació d'una masia fas l'amortització a 20 anys, que són uns 15.000 euros per any, més li fiques un cost de servei de 60-70.000 euros, són 85.000 euros l'any per donar cobertura a 10 persones. Això, aquests diners es poden utilitzar sense cap mena de problema per llogar a vivenda UPO, llogar a vivenda normal o inclús habitacions d'hotel o d'un alberg o pensió normal. Per tant, dones, amb aquests mateixos diners dones cobertura a moltíssimes més persones, no? Llavors, ells han anat canviant el discurs a mesura que veien que descobriríem que era una il·legalitat.
Seguim amb el relat dels esdeveniments. Divendres 31 de març, la regidora Mireia Rossell, acompanyada de Ferran Busquets de la Fundació Arrels i de Ricard Barrull de la Fundació ATRA, expliquen el sentit final d'aquest projecte. L'expliquen dient que això serà un espai per a no més de 12 persones, que seran persones tutelades pels serveis socials de l'Ajuntament i que és un projecte social tutelat a la vegada per la pròpia institució i per les entitats referenciades. Els dos representants d'Arrels i d'ATRA diuen obertament que és una equivocació agafar-nos al tòpic de persones sense sostre, persones amb problemes d'alcoholèmia i de drogadicció. Uh-huh. I que, en aquest cas, i a partir de la seva experiència, i en els centres que tenen arreu i sobretot a Barcelona, s'està parlant de persones que en el seu moment fins i tot estaven en una posició econòmica còmoda i que s'han vist abocades a aquesta situació, i que això no es tracta simplement d'un alberg on s'hi va a dormir, sinó que es tracta de reinsertar en la vida quotidiana aquestes persones que s'han trobat amb aquesta situació. La vostra interpretació o la reflexió a l'entorn d'aquestes...
Les dues fundacions, és una miqueta com el logo con piel de cordero, no? O sigui, les dues fundacions, a les seves pàgines web, a primera pàgina trobaràs que estan especialitzades en drogodependències i malalties mentals. Les dues. O sigui, és qüestió de ficar-se a la pàgina web. Llavors, aquest tipus de fundacions estan establint una espècie de cadena de serveis socials per tota Catalunya, i si et mires també la seva pàgina web veuràs que molts dels seus centres, clar, els de Barcelona no pot ser, però molts dels seus centres estan en zones rurals, o sigui, és que fan exactament el que nosaltres estem dient que s'ha de fer, que és el més curiós. O sigui, han vingut aquí, com lògicament no cobraran de nosaltres, sinó que cobraran de l'Ajuntament i del govern que està a dia d'avui governant, doncs hauran de defendre el seu projecte i la gent que li està pagant, no? O que li vol pagar. Però si et fiques a la seva pàgina web, trobaràs cases rurals enmig de la muntanya. I això és el que estan fent. I això és el que volem fer. O sigui, nosaltres el que diem, això s'ha de tractar des del Consell Comarcal, trobar alguna masia o alguna edificació en una zona rural del Garraf, i pagar-la entre tots. O sigui, pagar-la entre Sant Pere Ribes, Vilanova, Cubelles, Garraf, Sitges, o sigui, qui toqui pagar. Però la qüestió és que el que s'ha de fer és donar solució real, vàlida, amb teràpia per a aquestes persones, a una zona on sigui la més òptima possible. I Campell no ho és. Però és que Campell no ho és, com no ho és part del centre. O sigui, el Sitges, el que han de fer és ajudar a les persones, com bé deia, amb problemes econòmics. Amb aquestes persones no necessiten cap mena de centre que els tuteli de cap tipus. Jo he tingut clients del torn d'ofici que malauradament sí que m'ha allargat moltíssim el desahuci i he aconseguit, no jo, sinó la justícia en si i la meva feina com a advocat, he aconseguit 2, 3, 4 anys de continuar vivint allà, amb alguns hem aconseguit d'acción en pago, hem aconseguit de tot, però malauradament a algú se li ha hagut de fer fora. I aquestes persones són treballadors normals i corrents, dones de la neteja, la majoria tenen perfils de feina bueno, d'un rang salarial baix i que s'han abocat a estar al carrer. Doncs amb aquesta persona no necessiten cap fundació Arrel ni grup ATRA, no necessiten cap teràpia de cap tipus. El que necessiten és un pis, i això se li pot donar no rehabilitant una masia, demà, se li pot donar. I no se'ls dona. Hi ha dos pisos en tot Sitges per a aquestes persones. Dos pisos. Ostres, Gaf, assegura't que quan fas promoció a vivenda de protecció oficial t'assegures 10-15 pisos per donar servei a aquestes persones. Això seria una política com Déu mana, no les barbaritats que foten aquesta gent.
A partir d'aquest argumentari, no us mereixen crèdit les paraules dels representants de les entitats?
No crèdit. O sigui, clar que em mereix... O sigui, jo amb aquestes entitats, el que faria dir, ostres, tenim un volum de persones en tot Garraf de 30, 40, 50 persones, més itinerants, que necessiten un centre d'aquest tipus. I les contractaria o no, en funció de la necessitat. Però contractes una fundació d'aquest tipus quan dona servei a més d'un municipi. No? Perquè no serà la regidoria de benestar social de cada un dels municipis que parcialment facin la feina. O sigui, des del punt de vista econòmic i d'eficiència de gestió, és més, bueno, és més fructífer que ho faci, més eficient que ho faci una fundació o una associació d'aquest tipus. Llavors, lògicament que els contractaria amb aquests o altres, això s'ha de licitar, lògicament, però perquè portessin un centre del tipus que estic descrivint. Clar que tenen tota la credibilitat del món. Ja fa anys que treballen en aquest sector. Però aquí, en aquest cas,
no
van venir a salvar-li els trastos a la Mireia.
Quan, com heu definit abans allò de lobos con piel de cordero, dic que no es pugui interpretar això també.
Jo a vegades, a vegades parlant, ja em coneixereu,
no
trobo les millors descripcions possibles.
Ho pregunto perquè qui s'hagi quedat amb la descripció anterior
gràfic.
Segurament aleshores no la compatibilitzarà amb aquest reconeixement.
T'ho agraeixo, però el que he volgut dir amb aquesta expressió pressió és que, ostres, de fachada, de disfraz, te venden una cosa, però en el fondo és otra, no? No estic dient, lògicament, que siguin lobos de ningú tipus.
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament, posteriorment a aquesta roda de premsa de Mireia Rossell, la setmana següent es posa, diguem-ne, sobre la taula la necessitat de crear una comissió per estudiar aquesta qüestió. Aquesta comissió s'aprovarà, saben vostès, en el ple del mes d'abril per unanimitat també dels grups polítics de l'Ajuntament. Mentrestant, mentre passa això, ampes de les escoles, veïns, mostren així d'una forma molt vehement...
Unànime
no ho podem dir perquè no està comptabilitzat. L'unanimitat sí. És tots els vots a favor i cap en contra, no? Bueno, això és unanimitat, no?
Sí.
Estem d'acord o no?
Pues quasi unànime.
És que,
té raó.
Disculpeu-me,
No,
però diguem, estic diguem, bastant avesat a dir què és unanimitat, que no hi hagi ningú en contra, sí. No? Doncs aleshores, no per unanimitat, però
d'una
forma...
De les ampes, per exemple, a Maria Usó van haver 62 vots a favor i 9 en contra.
D'acord. Per tant, no es pot parlar d'unanimitat, es pot parlar d'una majoria.
Majoria absoluta, sí.
Posant-se, diguem-ne, molt en contra del projecte, recelosos per moltes coses, que després també varen exposar en aquest recurs de reposició que es va entrar al registre de l'Ajuntament el 24 d'abril, i en què, entre altres coses,
27,
es venia...
24 d'abril, sí.
24, el mateix dia del ple municipal, el dilluns al matí. Lamentaven els veïns que no s'hagi parlat amb ells, que l'Ajuntament no hagi donat cap mena d'informació sobre aquesta qüestió. Exposaven la inexistència d'un informe jurídic a l'entorn d'aquest projecte i que, per tant, això es podria considerar com un cas d'indefensió jurídica davant d'aquesta situació. Exposaven que la masia de Campera Mestres està fora d'ordenació en una zona verda i que, per tant, segons la llei, no pot ser ni reconstruïda ni rehabilitada perquè no consta com a tal, no consta com a bé, per dir-ho d'alguna manera, com els dèiem, perquè és fora d'ordenació. Però els veïns a la vegada deien amb aquest recurs que ells entenien que això ja forma part del paisatge de Campell i que, per tant, veurien amb bons ulls que fos rehabilitada, però amb una destinació com a espai d'oci i esbarjo, que això lligaria també amb el vídeo de Francesc Alcaraz quan comentava que en un procés participatiu els veïns havien apostat per un espai d'oci i esbarjo en aquesta masia. I, finalment, doncs, s'assenyalava també aquesta oposició veïnal i de les associacions de veïns. El ple va votar per unanimitat la creació d'aquesta comissió i, a partir d'aquí, diguem-ne que en els darrers dies el que ha sortit sobre la taula és aquest informe de la Generalitat sobre la viabilitat o no de la rehabilitació d'aquesta masia i fet que ha portat el Partit Europeista a demanar la dimissió de l'alcalde. En aquest punt, l'informe de la Generalitat què diu?
L'informe de la Generalitat diu quelcom de molt important i diu quelcom abans de llegir-se l'informe, no? És la pròpia pregunta. Un ús provisional només es pot otorgar quan una zona passa, per exemple, de ser zona rural, no urbana, a urbanitzable, no? Llavors, tu, mentre fas la reparcel·lació i fas tot el pla urbanístic d'aquella zona, necessites un pàrquing, per exemple, o posar una escola, com és el cas de l'escola Agnès, que recordem, l'escola Agnès té un ús provisional, perquè l'escola Agnès també està en zona verda, no ens equivoquem. Com havien de fer-li l'escola fa molt de temps, encara no l'han fet, però l'ús provisional és de 7 anys i ja portem 12, o sigui que aquí també hi hauria certa possible il·legalitat, no? Però la qüestió, tornem al que et deia, la pregunta, en aquest cas, ho fent. Això no és que sigui un intent de prevaricació o un intent de... Però és que la pregunta ho fent, perquè la pregunta vol dir que no tens ni idea d'urbanisme. Saps? I això és el que ho fem, perquè el que volen fer amb aquesta pregunta a la Generalitat, oye, ¿puedo pedir, o sea, me pueden otorgar ustedes, por favor, un uso provisional de la zona? Y, oiga, y la Generalitat li diu, oiga, si es que ya está reparcelado, no está dentro de la legalidad solicitar ese uso provisional. Y aquí está la pregunta, el que volen és que o ve el funcionari de torn a la Generalitat, doncs per lleialtat política o pel que sigui, li otorgui i salti la llei, cosa que no farà cap funcionari amb dos dits de front, o per error agafi i li doni aquest ús provisional, saps? Per error, perquè per legalitat, legalment no és possible. O sigui, la mateixa pregunta ve a dir dues coses, o bé has intentat que et salvin els trastos d'una manera, o bé no tens ni idea del que estàs demanant, i les dues coses em preocupen percentualment el mateix, perquè ni vull tenir regidors o representants públics que pretenguin saltar-se la llei per sanar errors comesos en projectes que no s'haurien de portar a terme, però és que tampoc vull tenir representants públics que no coneixin les normes que haurien d'aplicar. Llavors, què els diu la Generalitat? Vostès, per poder fer la rehabilitació de la masia, haurien de fer un nou pla urbanístic.
Bé, haurien de modificar.
Haurien de modificar-lo. Què passa? Que també la pregunta ho fent, perquè clar, si tu elimines una zona verda i la passes a edificable, has de compensar, que és el que li diu la Generalitat.
Amb una altra zona verda.
Amb una altra zona verda. Clar, també ho fent, perquè dius, ostres, és que vol dir que no coneixen el que és Campell, ni com està redistribuït, perquè però, no queden més zones verdes.
Però la zona verda es pot buscar en tot el terme municipal, no?
No, ha de ser compensada a la mateixa zona.
Esteu segur?
Segur.
Segur. Us pregunto, eh?
Segur.
Que sí, tu, que no,
perquè tindríem...
No soc catedràtic en aquest assumpte, no, però...
Tots els barris, totes les zones urbanístiques han de tenir un percentual de zona verda, perquè si no podríem tenir barris amb...
I allà no en queda cap per poder compensar?
Allà no queda cap.
O sigui, pregunto, eh?
Ja estan dintre del límit de la zona
és
verda.
És a dir, si aquesta zona on hi ha la masia de Camp Pere Mestres deixés de ser zona verda, no hi ha en l'àrea propera una altra zona verda per poder bescanviar aquest ús?
La pregunta és, perdona que et corregeixi perquè és molt tècnic i està mal plantejat.
El que vulgueu.
Si, o sigui, tu has de tenir un 20%. Si es tingués, si es tingués un 30%, si redueixes, no passa res. Però ja estem entorn al 20%. Llavors, si la redueixes, no és que hagis necessitat zona verda per compensar. El que necessites és passar una d'edificable a zona verde. Clar, quan val això? L'altre dia, al ple, també van aprovar l'expropiació d'un mini terreny de 500 metres quadrats i van pagar 79.000 euros. Clar, la parcel·la de Camp Pere Mestres són 5.000 metres quadrats. Regla de 3. Si per compensar i pels seus pebrots volen fer la masia per no acceptar que s'han equivocat, hauran d'expropiar una zona edificable de 5.000 metres quadrats, el que costa en torn als 800.000 euros.
No es pot compensar amb altres aprofitaments mitjos públics de la zona de Campell?
No, ja estan construïts.
Pregunto, pregunto.
No, està tot construït.
Està tot construït.
També està, bueno, de fet, està el centre de disseny, està l'escola Agnès, que és zona verda, que està... De fet, jo crec que... Aquí em puc equivocar, però jo crec que inclús estan per sota.
Jo us ho pregunto així perquè, evidentment, és a dir, enteneu que l'Ajuntament tampoc no tindria possibilitat de poder fer un bescanvi si canviés la qualificació d'aquesta zona verda on hi ha la masia de Camp Pere Mestres per una zona on pogués haver-hi un equipament. On...
No, perquè ja està construït l'equipament. Saps? Si hi hagués alguna zona destinada a equipaments, haurien de compensar amb una altra zona destinada també per equipaments. O sigui, el que no pots fer és reduir... O sigui, has de tenir els percentuals que la llei et marca, i el que no et marca cap percentual obligatori és d'edificabilitat.
Perquè tothom ens entengui, amb la llei a la mà, l'Ajuntament no pot convertir aquesta zona verda en zona d'equipaments perquè no té ara la possibilitat...
Jo crec que no. O sigui, els advocats i arquitectes i la gent que ja ha treballat en aquest projecte, aquest recurs, entenen que no.
Entenen que no. I per això us ho pregunto, així categòricament.
I el que li diu la Generalitat, que és aquí on està el secret, és, si usted lo quiere hacer, bueno, cambie una edificable que todavía no se ha edificado per una de zona verda, perfecta. Clar, has d'expropiar el propietari. Això què vol dir? Pues uns 800.000 euros aproximadament. Clar, si hem de sumar el disparat aquest de fer la masia per 300.000 euros, li vol sumar altres 800.000 per donar cobertura a 10-12 persones, gastar-te 1.100.000 euros, doncs potser sí que ja és... Això és que, bueno, jo no vull ni qualificar-ho, no? Una borrada com un castell.
És a dir, entendríeu que en aquesta derivada hi hauria, per una banda, l'argument de no és el lloc idoni per un equipament d'aquest tipus, i per un altre, des del punt de vista de la normativa urbanística, del marc legal, tampoc es pot fer un equipament d'aquest tipus en aquell lloc.
Això mateix. O sigui,
aquestes serien les dues argumentacions bàsiques.
No és idoni, i tornem a si la conversa primera que hem tingut, i em vull repetir en aquest cas. En aquest cas sí que em vull repetir. O sigui, una família que no té absolutament cap mena de problema social de maltractaments, de droga, d'alcoholèmia, de problemes mentals, una família que simplement té problemes econòmics, no la pots ficar en un centre d'aquest tipus. És una barbaritat. Li has de donar un pis. I perquè la família el que ha de trobar és el seu niu. És que és així de senzill. O sigui, jo, si com a advocat d'altre d'ofici estic defensant una família que s'ha quedat sense pis, i el que fan és ficar-la en un refugi d'aquest tipus, bueno, això és una barbaritat. Jo demano una vivenda de UPO o demano un pis de m'entenc, perquè se'ls ha d'ajudar a aquestes persones, i ho hem dit des del principi. Els altres, que malauradament molts d'aquestes persones estan controlades, estan sortint de la drogodependència, estan rebent una teràpia de malalties mentals o el que sigui, malauradament dius, ostres, és que només que cada 3 mesos hi hagi algú que perdi el cap, entens? Parlant clar, hi ha moltes escoles al costat, hi ha molts nens al costat. O sigui, pot ser un problema molt gran. O sigui, jo he dit allò de l'hospital, però és que per ficar un exemple gràfic, a l'hospital hem tingut a una persona que, bueno, que s'havia fotut cocaïna fins a les tranques, i l'hem tingut enganxar contra la paret fins que vingués la policia, i entre 4 homes no hem pogut. Si això passa a costat d'una escola, és que és un perill molt gran. I això, doncs, no crec que... Per aquest motiu no crec que pugui estar allà. Però ja això són els motius més, doncs, moralistes, d'organització social, que sigui. Però
algú us podrà dir que heu agafat ara una imatge excessiva d'una situació, aquesta.
Imatge excessiva, no entenc la pregunta, perdona.
Fàcil. Ens digueu que en l'hospital us havíeu trobat, en la vostra experiència professional, algú que s'havia ficat de droga fins als tranques i que l'havia hagut de... Aquesta imatge, no creieu que és excessiva fent referència a un equipament com Can Pere Mestres? Algú us pot dir això? Si esteu agafant una imatge, diguem-ne, en el límit de tots els límits?
Poden dir el que vulguin. O sigui, a mi em poden dir el que vulguin, des d'ara fins al final. El que no faré és deixar ser sincer. O sigui, jo el que no puc fer és tenir una possible rotació de 12 persones amb característiques d'aquest tipus al costat d'escoles. Jo considero que no és correcte. Qui el polític que consideri que és correcte, escolta, que ho defengui, però jo, amb experiències personals que he tingut, i lògicament assessorat per persones que estan dintre d'aquest sector, perquè no només parlo de la meva experiència professional, crec que és un possible perill.
Tenim un minut. Sabeu, en aquest cas, els oients els diem, us ho havíem comentat, la senyora Cristina Castellví, la portaveu dels veïns, va dir que de moment es mantenen, doncs, allò en un disquet segon pla fins que resolgui aquest recurs de reposició. Què n'espereu d'aquest recurs de reposició?
Jo espero que reculin, perquè el recurs està molt ben fonamentat, és evident, a ulls de tothom, i espero sincerament que reculin. El que sí que haurien de fer és, abans d'aquesta comissió, és fer públic aquesta reculada, perquè el que no s'ha de parlar a la comissió, les comissions són un cost, tothom està content en organitzar-les, perquè lògicament els regidors, doncs és part del seu sou, no? Van a la comissió, opinen i tal. Però opinar sobre una il·legalitat és una pèrdua de temps brutal.
És a dir, abans de posar en marxa la comissió s'ha d'haver resolt aquest recurs de reposició?
S'hauria d'haver resolt el recurs i ja està.
L'opinió de Francesc Alcaraz, el Partit Europeista. Francesc Alcaraz, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Són les 12, tornem demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.